Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Ja ho sabeu, nosaltres us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Vicenta Carot. Perdona un moment. No, és que ara estava remenant per aquí una mica de tot, aquí a la central de dades, i estava a la web del Gremi d'Editors de Catalunya, i estava mirant, això és cert, eh? O sigui, estava mirant els llibres més venuts en ficció i no ficció. Clar, tu has fet un llibre.
Sí.
Que és de no ficció.
És de no ficció.
En principi, és de no ficció.
En principi és no ficció.
I acabo de veure que la mare dels ous, de Carot com a Elisenda, de la campana, està al número 7.
És molt fort. La primera setmana... Núria Casas, bon dia.
Bon dia.
En una setmana ens hem colat els llibres a la llista dels llibres dels llibres de no ficció.
Més venuts. Mira,
doncs, felicitats.
El Pol Guas, la Natza Ferrer, la Sílvia Soler i el setè lloc, l'Elisenda Carot.
Deixa'm dir-te que m'agrada molt el llibre de l'Elisenda perquè també és molt conciliador. Perquè jo puc anar al primer capítol i al vuitè i no passa res.
Hola, és veritat, Núria. Això.
Mira, això m'agrada, perquè amb fills i sent la mare dels ous, que jo també en tinc, doncs m'agrada poder saltar.
Amb fills és impossible llegir una narració lligada, per tant pots llegir un capítol al 14, tornar l'1, al 2, en funció del moment que estiguis en el postpart, t'encaixa una cosa o l'altra. Gràcies, Fran, per aquesta picadeta de llet. Estem orgullosos.
I no estava preparat, a més, i felicito també el Gaspar Hernández, que està al número 6.
I l'Agnès Marquès, en ficció.
Això sí, jo ficció. Jo parlava de no ficció.
Mira't en ficció, perquè crec que la Marquès està al número 5.
Marquès, Agnès, està al número 7, ara mateix.
Número 7, també.
La segona vida de Ginebra Bern.
Ell en ficció i jo en no ficció.
Però dos presentadors d'aquesta ràdio, el Gaspar i tu, esteu allà en no ficció.
Allà,
eh? A veure, rivalitzant.
Va, a tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discípio. Núria Casas ja presentada, avui que som dijous. Per cert, demà divendres, que serem a la Fira de Sant Josep de Mollerussa.
Ep!
Parlarem de...
Però si és avui, Sant Josep.
Bueno, però ho faran demà, perquè s'inicia el cap de setmana. És la Fira de Sant Josep. Avui es comença, de fet, comença avui a la tarda.
Felicitats.
Nosaltres hi serem demà i parlarem, doncs, de l'ofici de ser pagès-pagesa. Tothom ho pot ser. Tu i jo no, ja t'ho dic ara.
No.
Ens hem de llevar a les 4, eh? Jo que hem de ser de pagès.
No, el Cam i jo no som... Saps?
A veure, això ho dius tu. Això ho dius tu. Potser demà ens diuen... No, no ens llevem a les 4.
T'imagines?
Ens llevem a les 8.
De sobte trenquen un mite.
Sí.
Demà ho sabrem. Demà hi serem, a la Fira de Sant Josep de Mollerussa. Us hi podeu acostar. Hi haurà cadiretes allà per seure i venir-nos a veure tota la gent de la solució. Avui us portem una solució vinculada a la parla, perquè avui parlem de la veu. Ens preguntem per què tenim veus diferents, de què depèn la nostra veu, quan ens canvia la veu. Què els passa a les cordes vocals en el moment de canvi de veu? Podem tenir veus diferents al llarg de la nostra vida? Podem canviar la nostra veu, si volem? Per exemple, tu, Núria, t'has plantejat mai de dir: ai, m'agradaria tenir una veu més aguda o més greu?
Sí, més greu en el meu cas, perquè quan vaig començar a fer ràdio tenia la veu aquesta molt de pito que sempre he tingut, que jo sempre deia de les tres bessones, i vaig anar a través de la Montse Llussà, que és una
de les veus de Catalunya,
comunicadora i logopeda, i com a mínim em va orientar sobretot amb la respiració, per exemple. I de fet jo, la meva frustració és que m'hagués agradat molt aprendre a tocar el saxo, però des de ben petit els mestres em van dir: escolta, redirigiu-la amb un instrument que no sigui de veu.
Perquè no respires bé.
Perquè no domina tant la corda vocal.
Calla, que potser la respiració és la mare dels ous, mai millor dit.
Sí.
Ara en parlarem, ara en parlareu. Com pot ser que hi hagi persones que tinguin una veu molt similar? Què passa en aquestes cordes vocals? És que s'hi assemblen? És que projecten igual? És que respiren igual? Doncs mireu, la solució a aquesta i altres preguntes la té la Cori Casanova. Cori, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Cori?
Estic estupenda.
Ja et veig estupenda.
Estar aquí.
A mi també em fa molta il·lusió que hi siguis, Cori. La Cori és metgessa foniatra i especialista en la veu. Tu et dediques a l'estudi, a la salut, al funcionament de la veu humana. Així d'entrada, si ho hem de resumir molt, com funciona la veu? Són les cordes, la mare dels ous?
La veu funciona des del cervell.
Epa!
Per tant, en la veu hi ha uns efectors, uns perifèrics, que diríem, que és la laringe, que són els espais que hi ha per damunt, la faringe, el vel del paladar, el maxil·lar, i l'aire, que impulsem des dels pulmons. Però tot això el comandament central està al cervell i està molt barrejat amb les emocions.
Per tant, si hi hagués, ara poso un supòsit que és impossible, dues persones amb la mateixa fisiologia, cervell diferent, possiblement sonaríem diferent?
O en moments sonarien diferent, sí.
Fortíssim.
Sí.
Tu m'imagino que ets aquelles persones que quan sents la veu d'algú de nosaltres l'estàs analitzant, de dir, ui, veu bufada, veu estrident, cordes apretades, no es relaxa, no respira. Et passa això?
No ho faig, perquè si no, quan vaig escoltar una òpera o un concert, no aniria el que és important, que és la comunicació i el que transmeten. Ho faig quan em toca fer-ho. O si alguna veu em sorprèn molt, que també passa.
També tens cura de problemes com la disfonia, com els trastorns vocals. Creus que ens cuidem la veu en general? O la donem per descomptat i no hi pensem en cuidar-la fins que no tenim un problema?
Home, jo que ja tinc una edat, veig que hem crescut amb consciència d'això. Mm-hmm. Encara estem lluny d'altres països on, per exemple, l'entorn cultural porta no cridar tant als restaurants, que no hi hagi tant entorn de soroll, i això fa més fàcil cuidar-se la veu. Però les professions, n'hi ha que ho demanen molt i altres que fins que no ens trobem en el problema no
som conscients, no? Mireu, segurament la persona que també ens acompanya pateix per la seva veu, la cuida, perquè és la seva eina de treball. Hem de saludar en Carles Debò. Molt bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí...
Baixeu-li els baixos, en Carles, que si no brilla massa i m'atapa.
No, aquí em posa el micròfon sempre.
Escolta'm, Carles, tu ets locutor, ets doblador, narrador de reportatges documentals i veu en off una de les veus de Catalunya Ràdio.
Sí, senyora.
Et reconeixen pel carrer?
No, per sort no.
Per sort no?
No.
Però quan parles...
No, perquè és que saps què passa? El micròfon ens fa sonar diferent.
Tu creus, eh?
Sí, i tant, i tant. Tinc aquesta sort, que el micròfon m'estima.
El micròfon t'estima. Això sol passar també, tu com a professional, de dir gent que potser la veu parlada a l'aire, dius, bueno, una veu està bé, però quan es posen davant d'un micròfon, ostres, com millora. I a l'inrevés?
I a l'inrevés també, exacte.
Veure,
sí,
pot passar això?
Ho he experimentat tota la vida. Moltes vegades he conegut actors de doblatge que tenen una veu que en diríem mediocre, sona no especialment amb un timbre significatiu, però posats davant del micròfon, guanyen. Primer, per com actuen, quins recursos fan servir per treure el millor vellut de la seva veu, i també perquè el micròfon recull unes freqüències que moltes vegades es perden en l'aire.
Això és molt fort, Perquè de vegades hi ha gent, és el que tu dius, no? O hi ha gent que té una veu preciosa i després el poses davant d'un micròfon i no sé per què, li marxen els greus, li marxen els mitjos. Això què és? Quina explicació té?
Mira, a mi em falten mitjos, diríem.
A tu et falten mitjos, molts greus.
Sí, perquè nosaltres treballem amb la veu, fem muntatges, coneixem molt bé quines són les freqüències les que sobren, les que ens falten, les ajustem, lògicament, per fer més intel·ligible la veu per ràdio. I sí, en el meu cas, doncs, sovint em falten mitjos a mi.
Mitjos. A la Núria, així, d'entrada, què diríeu als dos professionals de la veu? La Núria, que té freqüències molt mitges, molt altes, què és el que li falta a la Núria, si és que li falta alguna cosa? Suposant que li falti, que per mi cadascú té la seva veu i són perfectes.
Però és una mica aguda,
Jo és que no te la trobo tan aguda com tu dius.
I és veritat que projecto massa la veu. A vegades sempre a mi m'han de reduir una miqueta el micròfon, perquè...
Jo te la veig molt nasal i molt forta.
Sí,
o sigui, deus tenir una...
Que estic també una mica refredada, però...
Què diríem de la qualitat de la veu de la Núria?
No, jo diria que té... Parla molt d'èmfasi, no? Parles amb molta energia.
També dic una cosa. Avui en dia és molt més fàcil ser locutor de ràdio que fa uns anys. Perquè jo ara, a veure, coneixem gent que fins i tot és gangosa, que està presentant programes.
Hi ha més diversitat de veus. Abans no passava. Als anys 50 tu havies de tenir allò que ens diuen, a tu i a mi ens haurem dit tota la vida, veu de ràdio.
Sí, de radiofórmula, d'aquella de... Vinga, tu, en el número 4, 3...
Ara actualment no. Ara no. Per sort, hi ha diversitat.
I per sort i per desgràcia, perquè, clar, ara també, si ara hi anem al món de la música, també al final tothom pot cantar.
Sí que és veritat.
Perquè, clar, tu poses la Batgial amb aquell transformador del micròfon...
Transformador, home!
On està la veu? Clar! O la Rosalia, que diuen que és molt bona, però com va dir el Ramon Gené... Canta a capella un dia i anem a valorar bé la veu que tens, no?
A l'autotune, a l'autotune.
És molt fàcil avui en dia, eh?
Carles, anaves a dir alguna cosa que t'hem tallat?
No. Bé, si anava a dir-ho, ja me n'he oblidat.
Cori.
No, que les veus han de servir per allò que les volem fer servir. No? I si tu vols cantar òpera en un teatre d'òpera, tindràs que tenir una determinada veu. Però si tu vols fer el que fa la Rosalia amb amplificació, amb orquestra, amb màquines que pugen i baixen... Ningú et valorarà només per la teva veu, no?
Per cert, podeu dir la vostra, podeu fer les preguntes que creieu convenients al 677-38-77-19 i número de telèfon també habitual, Fran.
Doncs sí, el 93-201-7474, preguntes per la Cori o pel Carles. D'entrada us he de dir que els oients, com que estan molt ben ensinistats, doncs ja han començat a escriure quan ells saben de què parlem i de parlem de la veu, doncs ja comencen a escriure. Per cert, la Rosa diu, fa 2 anys que vaig a classes de cant, i he descobert que a banda de la meva veu quotidiana porto una senyora i un monjo budista a dins, perquè puc arribar a aguts i a greus insospitats fins ara. Per tant, si ens volen explicar també quina relació tenen amb la veu. I ara proposo un joc perquè se m'ha acudit aquí, tu li deies al Carles,
sí.
T'aturen pel carrer i sí. Diu, no, per sort, no. Clar, potser molts oients no saben com és el Carles. I si juguem a veure si endevinen quina cara fa?
Com definiríeu en Carles Debò? M'agrada, com definiríeu en Carles Debò?
Això també és molt bo.
És molt divertit, això. Jo m'imagino que en Carles li passa que deus anar als llocs fins que obres la boca, aleshores captes una miqueta més l'atenció.
Intento passar desapercebut.
Però no et passa?
No m'agrada cridar l'atenció.
Però et passa.
Alguna vegada sí. És inevitable.
Doni'm un bitllet de metro. Hòstia! Sí. Deu passar, això, Carles.
No, el que passa és que a la vida quotidiana no parles, així com si estiguessis fent un doblatge de pel·lícula.
D'acord, tens dues veus.
Sí, home, tinc la veu de professional, diguéssim. Quan et poses davant d'un micròfon, impostes la veu.
Una miqueta, no?
Sí. Moltes vegades es parla, es diu, o es dirigeix als locutors dient, fes parla natural, però no, vull dir, aquí hi ha molta tècnica al darrere.
M'agrada que ho posis en valor, perquè a vegades la gent es pensa que parlem així sempre.
No. Evidentment, no parlem exactament igual davant d'un micròfon o quan estàs interpretant un text que quan estàs parlant...
Però quan fem programa, per exemple, més o menys jo parlo igual. Quan fem programa, l'altra cosa és interpretar una falca, interpretar un text, alguna ficció, no? Però davant d'un micròfon, més o menys...
Sí, ara mateix estem parlant d'una manera més natural, però, lògicament, quan estàs interpretant un text, a més, amb un temps molt acotat, fa servir una sèrie de recursos que normalment no fem servir.
Per exemple, en Carles l'esteu sentint parlar normal, diguem-ne, aquesta és la veu quan fa falques.
La solució, amb Elisenda Carot. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio.
Quin tros de veu, sí. Té tot.
Arriba, Arriba al fons, això.
Sí. En Carles, escolta'm, Carles, la veu és la teva eina de treball. Quants anys fa que et dediques a treballar amb la veu?
Doncs pràcticament des que tinc ús de raó. No, de fet, vaig començar molt jovenet. Ara deu fer uns 40 anys que vaig començar a fer
40
les meves
anys,
primeres feines. Sí, però continuo sent molt jove.
Sempre ets molt jove i seràs sempre molt jove. Però tens gravacions? Perquè a mi em passa que jo fa 30 anys que m'hi dedico, tot i tenir-ne 40 i escaig, i sento les gravacions de l'inici i més o menys... És la mateixa veu, però hi ha matisos. Se m'ha greujat la veu, la dicció és completament diferent.
Sí, normalment, amb el pas del temps, tendim a greujar la veu, a baixar una miqueta. No sé si...
La còria de...
Sí, perquè la veu evoluciona durant tota la vida, des de la primera infància fins que som vellets. Hi ha tot d'etapes on hi ha canvis tímbrics, canvis d'alçada, canvis de color, i ens anem adaptant als canvis...
Sí, però a diferència de, per exemple, el físic, la veu és una cosa que envelleix potser una miqueta millor. No sé si estem d'acord, perquè jo escolto grans cantants que, tinguin l'edat que tinguin, ho continuen fent a les mil meravelles. Vull dir que
depèn
no és un envelliment entre cometes.
Epa, això és interessant. Depèn dels excessos, perquè sí que és veritat que sents alguns estrelles del rock and roll que s'han fotut la vida padre i ara no hi ha manera de recuperar-los la veu. Sí. Parlant d'això, què és el que malmet la nostra veu, Cori?
Malmet la nostra veu abusar de veu. Ningú se li ocorre que podem fer 4 partits de futbol al dia, doncs el mateix.
Abusar vols dir parlar o cridar?
Les dues coses.
Ah, parlar molt també?
També.
Hòstia,
també.
Aquí he llepat
tu. Ho tenim malament,
Aquí he llepat.
Ambients secs.
Com aquest. Ho pots dir.
Fumar, per descomptat.
Sí.
L'alcohol, excessiu. L'estrès.
Mira,
ara... Les tensions musculars. Les hormones, els problemes digestius, collons. Tot això es pot combinar.
Mira, jo va haver-hi una època que la R no la sabia pronunciar bé. La doble R, sobretot. I això és perquè vaig tenir... Bé, és que jo també semblo que aquí el volant sigui un perill i no és això, però vaig tenir la mala sort d'empalmar 3 accidents de cotxe. Que
ostres, no fotis.
No em va passar res greu, però sí que em va comportar, sobretot, tenir... una mena d'esguins al que seria la part de l'espatlla. I se'n van començar a tensar tant la musculatura que em feia mal pronunciar la R. I aleshores em sortia malament.
I com ho vas desbloquejar, això?
Doncs amb un fisioterapeuta que sobretot em va ajudar a destensionar aquesta zona que tenia aquí al darrere més allò fotuda i després doncs, sumar a una logopeda.
Mare de Déu. Cori, habitualment a la consulta, què és el que més et trobes? Gent amb afonia, gent amb disfonia,
gent
nòduls...
Gent amb disfonia.
D'acord, què
gent
és la disfonia?
Que diu la meva veu no em permet fer el que la meva professió o el que a mi m'agrada fer ho faci amb una veu confortable, sana i feliç.
Per exemple, no? Quines professions? Estem parlant de mestres?
Mira, des dels mestres, passant pels cantants, passant pels actors i passant per gent... anava a dir normal i corrent. No?
Gent que no es dedica a la faràndula.
Que han passat per una cirurgia molt invalidant o que han tingut un problema amb tiroides i se'ls ha seccionat un nervi o que han tingut la mala sort de tenir un càncer de laringe i que després volen reprendre la seva veu.
En quin percentatge les veus milloren després d'un tractament?
Depèn de la patologia. Quan són lesions petites, tipus nòduls, tipus petits edemes, que es poden gestionar bé, el 100%.
Un nòdul que seria com una boleta a les cordes vocals?
La corda vocal és una estructura muscular, són com dos llavis recoberts per una pell fina que vibra per damunt del múscul, i el nòdul és un espessiment del terç mig d'aquesta pell fina, d'aquest epiteli.
I si traiem aquests nòduls, pot variar la qualitat de la veu, el tipus de veu?
Sí, normalment els nòduls afecten en l'extensió. Si volen cantar, perden aguts. I en parlar fluix. Se n'adonen que han d'anar parlant fort perquè la veu soni.
Ah, perquè si no patina la corda, allò.
Sí, no sona prou, no tenen prou intensitat.
I aquestes veus amb aire, aquestes persones així, és que no tanquen bé les cordes?
A vegades és que no tanquen bé, a vegades és aire, però realment és soroll perquè hi ha unes estructures també a la vora lliure de la corda, tipus edemes gruixuts, els edemes dels fumadors, per exemple, que afegeixen soroll.
I això com es pot saber? Com ho diagnostiques?
O això ho fem una amb una bona història i mirem cordes vocals amb vibració.
I això com ho mires? Bueno, jo ho sé, com es mira, perquè m'ho han fet, però expliquem-ho a la gent.
Doncs normalment ho fem per la boca, és simple, dura uns quants segons, respirant per la boca, posem un tubet dintre de la boca i veiem per la pantalla la vibració de les cordes vocals. És molt important veure-les en vibració, perquè pot haver lesions dintre de la corda vocal que si no tenim aquest mecanisme vibratori, que és el que produeix la veu, ens les perdem. També ho podem fer pel nas, però llavors hem de tenir un bon aparell de nas que estigui connectat amb un estroboscop per veure com vibra.
T'ho han fet mai, Núria?
Sí, per la boca. Per la boca, en aquest cas.
Aquell pal, que et posen a la boca.
Sí, no és molt agradable.
No, però clar, ho has de veure.
I després, fins i tot, ja va acompanyant, no? Normalment, quan et fan aquesta prova, també una prova auditiva.
No, si és necessària, sí.
Normalment,
si sospites que hi ha una pèrdua auditiva, sí.
T'ho fan tot,
però
ja.
Però la immensa majoria de les vegades no es necessita una audiometria, sinó hi ha un risc de pèrdua auditiva.
Avui parlem de la veu, ho estem fent amb la Cori Casanova, foniatra especialista en la veu, amb en Carles Debó, veu en off de Catalunya Ràdio, entre d'altres, i la Núria Casas, una de les nostres col·laboradores. Preguntes i, a més, premiades, entre tots els participants, avui lot de mels alemany.
Efectivament, aquesta caixa amb 9 pots de mel alemany. Ara que parlàvem de nòduls, la Irene té una consulta, perquè ella ha estat educadora també amb gent gran i diu que de vegades doncs, patia una mica de fonia i pregunta si els nòduls marxen sols i provoquen aquesta fonia o cal fer alguna cosa.
Nòduls és una paraula molt general i em sap greu perquè les respostes a vegades no són simples i són més complexes i la solució és diversa, no? Quan són nens i són nòduls molt tendres pot donar-se que marxin sols, si no marxaran amb rehabilitació. En persones adultes poden marxar sols si es disminueix l'esforç, l'abús vocal,
si relaxes
i canvia
la vida,
el mecanisme d'ús i, si no, la rehabilitació. Però, estranyament, també podem trobar nòduls de molt de temps d'evolució, molt fibrosos, molt organitzats amb cèl·lules que difícilment
marxin.
Sí.
Hi ha una pregunta que s'estan fent molts oients, la Montserrat, la Rita, que és si la veu és genètica. Si heretem la veu dels pares o no hi té res a veure?
Mira, abans que contesti la Cori, que possiblement tingui la solució, els teus pares tenen una veu poderosa també, Carles?
No, però amb això de veu poderosa és molt relatiu, també.
En teu cas és palmari,
No, què és una veu poderosa? Què és una veu bonica? No ho sé. Què?
Ja sé que és molt subjectiu, però és a dir, tenen aquesta calidesa de veu els teus pares?
No, Sí que m'hi reconec coses, la veu dels pares, sí, però suposo que la meva ha evolucionat de manera diferent, absolutament diferent.
Jo, per exemple, és que veig que els meus pares, quan els sento, dic sí, tots dos tenen veus molt ben col·locades. És a dir, no sé si això és genètic o és més de neurones mirall, però col·loquem la veu similar, no es queden afònics habitualment. Vull dir que hi ha coses en comú. Què en penses tu d'això, Cori? És genètic?
A vegades la mateixa estructura de l'aparell és similar genèticament, no? Jo et miro a tu i tens una cara ampla, amb uns espais de ressonància molt bonics, no? I el Carles també. I això possiblement sigui heredat. Això possiblement sigui heredat. El tamany de la corda vocal, de la laringe. I si afegit amb això, espontàniament a casa, sentit veus ben posades i veus el que cantaven, ja hi ha una etapa fins als 7 anys que és d'aprenentatge.
D'acord.
I després faràs el que voldràs.
Després faràs cas
després
o no
el que
has après,
no?
Mireu, us faig una pregunta. Com pot ser que tinguem veus diferents, Cori? Podem tenir una persona veus diferents? Una veu natural, una veu impostada? Podem modificar i tenir diferents veus a la vegada?
Clar, la veu és un instrument i el puc tocar de moltes maneres, no? Quan parlem, parlem amb 5 notetes només. Però tot i així, aquestes 5 notes, jo les puc posar d'una manera, o les puc posar d'una altra, o les puc posar amb alçades diferents, amb colors vocals diferents. Si a més canto o imito persones, amplio molt, molt, molt l'espectre del que utilitzo. I home, tenim els superimitadors que fan servir totes les possibilitats d'adaptar el que en diem el tracte vocal, els espais de ressonància i les cordes vocals.
Doncs mira, me la deixes votant, perquè deixem-me fer una part, ara que estem parlant de veus, tu ho has dit, has parlat d'imitadors, què passa quan una persona té 10 veus o 20 veus? És el cas d'en Xavi Espinosa, imitador del Matí de Catalunya Ràdio, l'he fet baixar un momentet perquè ell clona la veu de gent, com per exemple en Francesc Mauri.
Som a l'any nou xinès a Barcelona i mireu a què m'he trobat, casualitats de la vida.
O de vegades també es posa la pell de la chef Carme Ruscalleda.
Anem a fer una ruta gastronòmica asiàtica per Barcelona. Primera parada d'Angulú, una espècie de maduixa.
També el veieu al Polònia del 3CAT, clonant el gest i les veus, entre d'altres, d'en Gabriel Rufián, en Xavi Hernández o Leo Messi.
Perdona, perdona, saps qui no tornarà si votes a la porta? El Messi.
I tu com ho saps, eh?
Doncs perquè m'ho va dir ell. Home, em va dir...
No, la verdad que yo quería regresar...
I avui l'hem segrestat un moment. Xavi Espinosa, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a La Solució, estimat.
Moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, una pregunta que mai t'han fet. Quan vas començar a imitar les veus de les altres persones i vas dir, clar, ostres, se'm dona bé això?
Si realment he de pensar molt perquè no... No, va, quan era petit, no sé, potser amb 8 anys, sempre havia sigut molt el pallasset,
sí,
i el que feia...
El gracioset, el gracioset.
I un dia, no sé, jo crec que veient el Polònia em hauria d'adonar que existia això, aquesta possibilitat, aquesta opció d'imitar gent, i vaig començar a fer amb companys de classe i ja no vaig parar fins a dia d'avui.
Ara que dius el Polònia, sé que em surt una mica per la tangent, eh? Però bèstia que tu te n'adonessis de la teva capacitat d'imitar a través del Polònia i ara hi treballis.
Molt bèstia. És allò que, bueno, el típic tòpic de complir somnis i treballar del que havia somiat sempre, doncs en aquest cas sí, es tanca un cercle, no?
T'anava a dir, primer personatge que recordes haver imitat.
Jo crec que l'Àngel Acebes del Bruno Oro seria.
O sigui, la imitació era de la imitació.
O el Pasqual Maragall del Queco. Provant un, dos, tres, sí, 3%, aquesta cosa.
Sí. Si tu tècnicament no saps ben bé què fas amb la veu, no? Per aconseguir les imitacions.
Ben bé, o sigui, no sé absolutament res.
D'acord.
De tècnicament, de tot el que vols... O sigui, tot el tema aquest de... col·locació, cordes vocals... És purament intuïció.
D'acord, o sigui, tu sents una veu...
Sí.
I dius, li dius al teu cervell, vull imitar aquella veu. Ara, els mecanismes que passen cerebralment i de les cordes vocals no tens ni idea.
Ni idea. És més, o sigui, jo faig un esforç més de... Sí que faig un esforç de col·locar el gest de la cara on, com ho faria l'altra persona. Jo m'imagino que tinc la màscara, una màscara posada, literalment, la cara de l'altra persona. I suposo que això, el tu canviar els ulls, la mirada, inclús la posició de la boca... inconscientment estic contribuint a fer alguna cosa tècnica que jo desconec i que ajuda a treure la veu.
Per tant, fas una espècie com de neurona mirall, no? De mimetisme,
sí.
De jo veig una expressió facial, una
sí, sí.
postura, un posat corporal, sí. Tu l'imites i aleshores allà et surt la veu.
No és tan directa, perquè hi ha tota una part de prova i error, d'assaig i d'anar provant, però sí, o sigui, jo sense fer gest no sé imitar. O un porici seguir, per exemple. Tu no pots fer-los amb el cos encongit, mirant cap a baix, com faries més... Faries més un Salvador Illa, per exemple. És una cosa molt més deprimida. No surt igual.
Cori, això que li està passant a en Xavi, és habitual aquest procés tan intuïtiu de no ser gens conscient del que està fent el seu cervell i les seves cordes vocals?
Sí. A veure, jo he visitat alguns grans imitadors. I tots expliquen la mateixa història per personalitat. Mm-hmm. De petits ja imitaven. I la imitació es fa amb l'oïda.
D'acord.
Es fa amb l'oïda, és a dir, té un cervell que analitza espontàniament tots els harmònics, tots els colors vocals d'aquella veu, i té la habilitat de que les ordres del cervell adapten el seu mecanisme a allò que ell està buscant acústicament.
Mm-hmm.
Per tant, això, d'alguna manera, és una miqueta un do.
Ningú és bastant
diu, jo no
un do.
Sé, no en tinc ni idea i vull aprendre a imitar. No funciona així. No funciona així.
Per tant, seria més el cervell d'en Xavi que s'està posant i l'oïda, eh?
I la personalitat, perquè a un li agrada aquest fer broma amb les veus dels altres i fer-los dir els altres coses que potser no dirien. Hi ha una personalitat, una oïda i un cervell i una capacitat d'adaptar tot el mecanisme de fonació.
Escolta'm, si mai et quedes afònic, et passa amb tots els personatges o es queda afònic en Xavi i els personatges no? És a dir, arriba la dissociació a aquest punt?
Separo bastant bé. Mentida. No, perquè quan estic de rodatge al Polònia, molt sovint em passa que quan acabem de gravar un sketch, tot sovint segueixo parlant una mica com el personatge que estic fent sense adonar-me, com a mínim amb la cadència o amb la musicalitat. Però no, en general separo bastant bé i mai m'he quedat afònic.
O sigui, mai t'has quedat afònic?
Mai m'he quedat sense veu i només una vegada em vaig quedar una estona una mica allò molest fent de
Luis Enrique, por ejemplo, me acuerdo que es una voz que...
Molt bufada.
Existe exactamente, pero que ahora, sin saber cómo otra vez, he conseguido hacer sin desgastarme.
Ostres. Però quedar-me sense veu no m'ha passat mai.
Per tant, com que no tens ni idea de com ho fas, dedueixo que no tens ni punyetera idea de res, per tant, no fas cap exercici específic per cuidar-te la veu.
Cap.
Però això no s'ha de dir, Xavi.
Ja, és lamentable. Dedicant-se a això és lamentable, però no. Allò de posa't un...
Mocador,
pròpolis, mer...
Res.
No, absolutament res.
Ara li preguntarem a la Cori, però dedueixo que tens unes cordes vocals d'aquelles guapes de ser inoxidable, eh?
No ho sé, realment no ho sé. O sigui, és que a mi una vegada vaig estar temptat de fer classes, d'anar amb una foniatra, una persona que m'expliqués, perquè vaig pensar, bueno, si sé els misteris, com funcionen, i sé tocar les tecles, igual puc fer més imitacions.
Clar.
I em va semblar més complicat intentar pensar com fer, com col·locar les coses.
Ui, que em canso de pensar, passo.
Sí, jo tiro més per intuïció, la veritat.
Clar, jo no sé, perdona perquè no ho sé, però no sé si has fet mai un espectacle tu sol d'una hora i mitja.
Clar.
Perquè jo he trobat grans imitadors que mentre feien talls curts en programes de televisió o així, se'n sortien molt bé. I que el problema va ser quan tenien que imitar veus molt rasposes, molt
tota
trencades,
no?
Durant molta hora. Llavors sí que van necessitar quatre nocions de com podien fer allò sense fer-se mal.
Perquè tu, Carles, com et protegeixes la veu? Fas exercicis o fas com el Xavi, que és un salvatge i no fa cap mena d'exercici?
Doncs mira, el camí del mig. Ni exactament no prestar atenció a la veu, però tampoc no tinc una pauta. Senzillament, la màxima és que tu estiguis bé. O sigui, tenir uns hàbits saludables en general a la vida, una bona alimentació, descansar bé, hidratar-te, no fumar, evitar els llocs sorollosos per no haver de parlar molt fort, en general.
Sí, però al final, quan ja tens la fonia, quan ja no ho pots allò evitar, quines solucions donem? Perquè per evitar acabar malament, sí, però un cop estàs ja fotut, dius, què faig?
Exacte, què hem de fer, Cori, quan ja estem fotuts?
24 hores perquè l'endemà tinc un acte.
Sí, perquè això és un altre que et diuen, no, el clorat de potassa, et diuen el fonal, et diuen que facis bafs, què hem de fer
jo
quan ens trobem?
Jo soc de potassa, per exemple.
En aquesta situació, què hem de fer, Cori?
Home, si això està lligat amb un refredat o amb un abús vocal important, el millor és aturo tot el que puc i faig alguna cosa que m'antiinflami, sigui un inhalador, sigui afegir... Hi ha coses molt... Els gadgets d'ara, que són els nebulitzadors amb una mica de hialurònic.
Això
si
ho faig jo?
Corticoid.
Sense corticoides ni hialurònic, només amb suero.
No, millor que no. Corticoid amb suero és la hidratació directa a la corda vocal amb el nebulitzador, que va molt bé, sobretot quan esteu molt de temps en espais secs.
Això em va molt
va
bé.
Més ràpid.
Li vaig veure la Rosalia, que té el meu de la mateixa marca. I realment va molt bé, hidratar les cordes vocals. Jo ho faig intuïtivament,
I
no ho sabia.
I mon pastilleta? És un negoci paral·lel o realment va bé?
És una mica... A vegades
perquè
confortable.
Perquè jo em drogo, la pastilleta, quan estic malament.
Però no arriba a les cordes vocals.
No?
Les cordes vocals estan en una via respiratòria i la pastilleta va per la via digestiva. El que passa que la faringe i l'entorn, doncs pots estar més confortable.
És una canya bobos, Núria.
Però difícilment t'arriba directe a les cordes vocals.
Deixeu-me que alliberi en Xavi, preguntant-li quin és l'últim personatge que has incorporat a la teva carrera de personatges.
quin seria l'últim personatge? Jo que potser seria Jordi Grau.
Jordi Grau.
El periodista Jordi Grau. Exactament. Vam estar fent la cobertura de les eleccions de Blaugranes i el sondeig de TV3 i Catalunya Ràdio va encertar. Per algo serà.
Escolta, quin és el personatge que menys et costa fer? Aquell que et surt més natural?
És que al final...
formen part de tu tot.
Sí, quan més els rodes, al final hi ha molts. És que... a vegades la gent es sorprèn quan fas allò de molts canvis de veu molt ràpids, però per mi, si els tinc rodats, els personatges, no és difícil, perquè és com apretar la tecla de cadascú, no? Aleshores, a poc està fent un Marc Giró, i no hi ha problema, em surt molt automàtic.
Però si luego te cambio, Luis Enrique sale bien. Fernando, per exemple,
i jo ho dic, el que dèiem, no? O sigui...
no. En David Balaguer també el tens, oi?
Sí, sí, el David Balaguer. Home, col·laborador il·lustre.
El vam tenir ahir, precisament, el dimecres, el tinc cada dimecres.
Ho sé, sí, sí. Bueno, un personatge també... hòstia, molt imitable.
Home, m'envies, David, m'envies cada nit un missatge abans de venir a la solució perquè és el dia més feliç de la teva setmana.
Sí, sí, i m'agrada expressar els sentiments. I a més no els expresso de manera simple i lleugera. No, m'agrada recrear-m'hi i construir un relat entorn a la meva emoció. No? Soc molt interessant.
David Balaguer i Xavi Espinosa, us agraeixo molt aquesta estoneta que heu dedicat a la solució. Seguirem investigant el teu cas.
Gràcies a tu.
De la inconsciència, Xavi.
És sempre ser així.
Xavi Espinosa, acompanya el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Gràcies a tu.
És que ho clava, realment.
Sí, clava, ho clava.
El millor l'últim.
És com si hagués repetit avui
és boníssim, quan imita el David Balaguer, el nostre col·laborador.
Per cert, hi ha una pregunta que estan repetint molts dels nostres oients, la Maria Dolors, el Jaume, l'Àngel, que és, jo diria que fins i tot un dilema que tenen moltes persones, que és la següent. Com pot ser que m'agradi la meva veu quan parlo i després la sento reproduïda en una nota de veu o en algun lloc i... ja no m'agrada tant.
Per què ho sentim diferent? Doncs ara us ho resolem. Anem a la publicitat i de seguida us donen resposta als nostres experts.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
Quina veu, és Leonard Cohen, eh? Atom Waits.
Sí.
Bueno, Leonard Cohen va per allà, tenen veus similars.
Era una mica Carles Devó, també.
Mira, sí, ara que dèiem això, Leonard Cohen, Tom Waits, veus similars, per què hi ha veus que s'hi assemblen, Cori?
Hi ha estils, maneres de cantar, que trien cantar amb una veu més trencada, una laringe més baixa, amb una que són veus greus, per exemple. Hi ha estils. I després hi ha anatomies. Jo he trobat cantants que poden fer el que fan gràcies a petites malformacions de les cordes vocals. Vull dir que...
sempre deien que el cantant de Queen tenia una caixa de ressonància molt especial. Ell no es va voler tocar mai les dents. Sabeu que tenia les dents com sortides que van fora? Perquè deia que el dia afectaria a l'hora de cantar. Ens pot afectar una ortodòncia a l'hora de parlar o a l'hora de cantar? Ens pot modificar la qualitat de la veu?
Una ortodòncia de col·locar les dents a l'Invisalign, aquell famós,
a costa del micròfon, Cori, que si no perdem...
sense fer propaganda, no, això no ens afectarà la ressonància. Ens afectarà la ressonància si ens toquen un maxil·lar. Si tenim un maxil·lar molt sortit i decidim que no el volem i que volem que ens operin per tenir els dos maxil·lars un damunt de l'altre, ens pot afectar. Ens afectarà la ressonància si tenim unes amígdales immenses i ens les traiem. I guanyarem molt, i guanyarem amb harmònics. Ens afectarà la ressonància si tenim uns carnots que ens fan una veu gangosa i nasal.
Ara que sí que sentim, a Leonard Cohen de fons, gràcies, Albert, per recuperar-me'l. La pregunta que l'hem deixat de votant, a veure, per què sentim una veu diferent quan nosaltres parlem que quan ens la gravem i fem un play a les notes de veu, clàssic, Núria?
Això passa sempre.
Que et reescoltes la nota de veu i dius, aquesta veu la tinc.
A mi m'agrada, jo soc d'aquelles que envio la nota de veu i m'escolto més a mi que el que me l'ha enviat, saps?
Això és una qüestió d'ego, més que de veu, però...
Home, això és de fer-m'ho mirar.
Per què passa això, Cori?
A veure si us sé explicar, a veure si us sé explicar. Imagineu-vos que la nostra veu és com un arc de Sant Martí, amb tot un munt de colorets, no? Aleshores, d'aquests colors, quan nosaltres parlem davant d'un micròfon, que el tenim més o menys lluny, el micròfon recull més o menys tot, no? I, per tant, recull els harmònics més aguts, els sons més aguts que formen part de la nostra veu, i els més greus. I això és el que recull el micròfon.
Tots els colorets del
arc de Sant Martí. Tots els colorets de la nostra veu. Quan nosaltres estem parlant tranquil·lament, els colorets més greus els tenim, es projecten menys i es queden al voltant de les nostres oïdes. i tenim la sensació que la nostra és una veu greu i avellotada, i després quan ens la posen ens surten els harmònics aguts que havien sortit disparats cap al micro,
que dius,
i
hosti,
tenim la frustració
de veu de
pito. Em
podríem baixar les freqüències aquestes agudes i deixar-me només amb les que jo sento, no? A tu, Carles, et passa això?
Sí, és allò que dèiem abans, que la veu té... diguéssim, l'espectre audible em sap que és de 20 hertzos fins a 20.000, penso, una cosa així. Uh-huh. I aquestes freqüències no viatgen de la mateixa manera per l'aire, de manera que no les percebem, totes les freqüències, de la mateixa manera. Però el micròfon sí que ens les recull...
Per això és el que deies, a l'inici.
Exacte. Uh-huh. Per tant, hi ha veus que surten beneficiades davant del micròfon i d'altres que no tant. I la teva pregunta era?
No. No sé si et passava això de sentir-te tu gravat en una nota de veu i dius, aquesta veu tinc.
Sí. Vaja, jo em vaig sorprendre, perquè justament vaig trobar això, que hi havia algunes freqüències que desapareixien en l'aire i que la meva veu les queden recollides davant del micròfon.
I ara que escoltàvem a Leonard Cohen, jo el que em pregunto és, per què en molts concursos musicals, parlo, per exemple, d'Operación Triunfo, sembla que per cantar bé has de fer... i cridar i tota l'estona, saps?
Això no. Té un nom, aquesta tècnica.
Vull dir, no sé, què ens passa?
El
això no és
grow.
Cantar, tu.
Crec que li diuen el grow.
Això és trencar la finestra.
Aquí què passa en aquesta veu?
Però això crec que és una forma, ara no em voldria equivocar, de distorsió vocal.
Voluntària.
Sí, i que hi ha fins i tot una tècnica per fer una distorsió vocal i no morir l'endemà. No?
Clar, perquè tots aquests cantants de heavy metal... que criden així, això és possible fer-ho?
Ho comencen a fer per imitació, en general. Perquè els agrada l'estil. Però la que tenen un concert llarg, que la cosa patina.
I això és cantar. Això és cantar. És que jo crec que Rosa López ha fet molt mal a la vida.
Però més enllà de... Esteu dient dues coses diferents, eh? De la Rosa López i després el cantar de la música heavy o el greencore. Es pot arribar a cantar, exacte, com AC/DC, que sentim de fons, sense cascar-te la veu? Això ho podem aconseguir amb molta tècnica?
Amb tècnica... i racionant quantes vegades ho faràs al llarg d'una cançó.
Clar.
Si només vols cantar amb distorsió vocal, és a dir, amb aquest so que és soroll, fonamentalment, i que pots modular poc si puja o baixa, si ho vols fer durant tot un concert, l'endemà estàs mort.
Aquí ha posat coros, per respirar. Perquè si no t'agafa un pasme. Per cert, haureu notat que esteu trucant a la centraleta, ens ha caigut, l'estem reiniciant. No patiu, que us estem llegint els missatges. El 677-38-77-19.
Mira, ara els ACDC cantaven en anglès. L'Elisabet és mestra d'anglès, precisament, i diu que els alumnes li diuen que té una veu diferent quan fa de mestra, quan parla en anglès, de quan parla en català. Diu, pot ser, m'ho podeu resoldre?
Epa!
I tant! I
la Cori va dient que sí, i en Carles també. És a dir, amb idiomes diferents tenim veus diferents? La Núria també diu que sí.
A mi em passa, per exemple, en francès. Que canvio la meva manera de ser i tot.
No m'ho crec.
Sí, perquè clar, jo allà no puc projectar la veu com ho faig, per exemple, en català o
digue'ns
en castellà.
Digue'ns una frase en francès.
No, és que clar, el meu accent és molt, molt dolent, no?
És igual.
Però vull dir, jo que sé, quan dic alguna cosa que, per exemple, no entenc, no? Jo aquí seria molt, molt forta, dient, mira, això no ho entenc. No? I allà diria, je ne compris pas, saps? O sigui, ho faria com... Fins i tot em sap greu dir-t'ho, saps?
D'acord, interessant.
Canvio la manera de ser.
Carles, tu què dius?
Jo tinc una teoria molt poc elaborada al respecte, però sí que és evident que els idiomes parteixen de punts diferents. I hi ha idiomes que són una manera de parlar més aguda, més alta, d'altres que tendeixen a parlar més fluix, més...
Home, el francès és molt de gola, no? També algunes coses nasals...
Bé, no ho sé. No.
A part dels idiomes tonals, que això
ja
és una altra cosa.
Sí que és veritat que jo mateix sono diferent en castellà que en català i no et sabria dir ben bé el per què, perquè és que l'idioma és diferent.
Mm-hmm. Cori, tu estaves dient també, sí.
Sí, cada llengua té el que en diem una banda passant.
Epa, una banda passant.
Vol dir una banda de freqüències, que són les que utilitza quan parlen, i de timbre. És a dir, si jo ara digués en català el que es diu a França quan entres a comprar una barra de pa... Igual em tancarien en un psiquiàtric, perquè tu entres a França i dius madame, qu'est-ce que je peux vous offrir? Sí. I si tu entres i dius això en un forn a Barcelona, et miren malament.
Aquesta senyora és folla, no?
Per tant, hi ha qüestions culturals que afecten la melodia, també qüestions culturals i de banda passant que afecten les freqüències. Per exemple, nosaltres el català, com alçada mitja de sons, assemblem molt més a l'alemany.
Alemany.
A l'alemany. I si és algo a l'anglès d'Estats Units, no tant a l'anglès britànic, que és més agut. No? És a dir, que cada llengua té una banda i les variacions pròpies de la cultura, de freqüència, de melodia, d'intensitat...
I que també és la teva llengua materna o no?
Clar, però és molt interessant, eh? O sigui, cada llengua té una banda i, a part a part, aquesta connotació cultural, perquè també és el que deia el Carles, no? Intuïtivament deia que cada llengua es fa des d'un lloc, és evident. Sí. Quan tu coneixes una llengua, no només coneixes l'idioma, sinó que coneixes tota la cultura que hi ha darrere de la llengua, no? Anaves per aquí, oi?
Hi ha una musicalitat diferent, i allò que dèiem de les notes que fem servir per parlar, hi ha idiomes que les combinen de manera molt més... combinant els tons, diguem, pujant i baixant més les entonacions. I d'altres que són més lineals. Llavors, per això, també ens fa que soni diferent un idioma que un altre.
Si ara estava pensant en això que ha parlat en francès la Cori, l'anglès britànic també ho té bastant, aquesta musicalitat, pugen molts aguts, potser tenen, varien més, i nosaltres potser el català és més pla, sí. És veritat, com l'alemany.
I també hi ha idiomes que tenen més vocals i d'altres que fan servir més consonants. En català fem moltes contraccions i tenim menys vocals que no pas en castellà.
Ah, sí, això no m'havia barat a pensar,
sí,
jo.
Sí, clar. Sí. Per exemple, jo en molts anys he fet la mateixa versió de text en català i en castellà per diverses locucions. Sempre el català era lleugerament més curt.
Ah, perquè no hi havia tanta vocal.
Amb el mateix ritme, el text és més curt. Per tant, després t'has d'adaptar.
Ah, clar,
perquè
que fort.
Perquè duri exactament el mateix, perquè si no, de per si, el català és més breu.
Interessant.
Contraccions.
Boníssim, això.
No m'hi havia parat mai a pensar.
I tenim menys vocals.
Uau.
No, que si t'hi fixes, qui parla bé una llengua no és qui fa una estructura gramatical perfecta, sinó que ha integrat tots els altres paràmetres del que en diem la prosòdia, que és la musicalitat, és el ritme, és l'alçada mitja de la veu, i això fa que una llengua sigui completa i total i sigui ben acceptada en una cultura determinada. El xinès ja és el colmo d'això.
Sí, perquè això és el que dèiem, no? Idiomes tonals, no? Que a sobre has de tenir en compte la intensitat, el cop de veu, l'aire, etc. A veure, més preguntes, tira'm en una, Fran, que anirem a la publicitat i de seguida la resolem i us direm també qui s'emporta el lot de mels alemany.
Doncs mira, hi ha diversos oients que també parlen sobre el famós canvi de veu, la Núria, l'Àngels, i la Núria té una pregunta. Quan es produeix aquest canvi de veu i si és possible que s'hagi avançat amb els anys? Diu, sobretot ho noto amb les criatures. S'ha avançat d'adolescent a nen?
Doncs ara ho resolem. Anem a la publicitat i de seguida la Cori Casanova ens dona la resposta.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
5 minutets i seran les 2 del migdia. Posarem punt i final a aquest especial de la veu. N'estem parlant amb la Cori Casanova, foniatra especialista en la veu, i en Carles Debó, veu en off de Catalunya Ràdio. A més, com sempre, amb en Fran Domènech i la Núria Casas. A veure, hem marxat a publicitat dient canvi de veu, quan es produeix el canvi de veu i si pot ser, ens ho preguntava un oient, si s'ha avançat aquest canvi de veu. L'edat, vaja.
S'ha avançat perquè també ha avançat la pubertat. I el canvi de veu es produeix quan es produeix la pubertat, és a dir, és un canvi hormonal que afecta a les cordes vocals.
Per tant, sí, eh?
S'ha avançat, sí.
La percepció d'aquest oient era real. A veure, coses que preguntava la Núria fora d'antena. Escurar-se la gola beneficia les cordes vocals, veritat o mentida?
No beneficia, és un esforç sobre la laringe.
I què hem de fer quan tenim així una miqueta de moquets? Com els traiem?
Ai!
Ai!
Això ho faig en públic i potser fan fora, eh? No.
Beure molta aigua, va bé? Per la veu, veritat o mentida?
Va bé.
Veritat. El cafè, el tabac, l'alcohol fan la veu més avellotada. Veritat o mentida?
El cafè no, el tabac sí, perquè fa més edema, i l'alcohol en pot fer si hi ha retorn àcid a la corda vocal.
Hi ha gent que, no sé si, Carles, ho has vist mai, abans de locutar es foten una Coca-Cola, perquè diuen que arrossega els mocs. Ho has vist mai,
sí? Ah, sí? No.
Jo he vist diverses vegades.
Jo que sí, he vist molta gent fumant amb la voluntat de tenir una veu amb més vellut. Això sí. Alguns d'ells ja no hi són. També és veritat.
Ai, Carles.
Sí, no, és cert. Vull dir, no fumeu. Oh. Si us voleu cuidar la veu, no fumeu.
Aigua calenta i pròpoli. Veritat o mentida que van bé per la veu?
Jo amb això sóc extremadament prudent, perquè si algú li va molt bé, que ho faci. Però la lògica ens diu que el que et prens per la boca va a l'estómac i fins que no arriba a les cordes vocals necessita una estoneta. El que va millor per la veu és el que inhalo, el que respiro, des de la gasseta que tenia el Pavarotti amagat al seu mocador aquell que penjava.
Ah, tenia una gasseta mullada, eh?
Sí.
Així respirava a través de la gasseta.
Jo pensava que era per la suor.
I també?
No, respirava humitat.
Ah!
Respirava humitat.
Per tant, nebulitzadors o banys de vapor, d'aquests que fem, el típic...
Els clàssics, va. bafos que els es feien abans.
Per... Amb o sense eucalipto?
Eucalipto sí, menta millor que no, que resseca una mica.
Eucalipto sí, menta no, matisos importants.
Perdona,
eh?
A mi també m'ha dit una pediatra recentment que quan el nen, per exemple, té un atac de tos molt bèstia, fins i tot obrir la porta del congelador.
Ah, però això és una altra causa, això és perquè té una immaduresa dels cartílegs de la laringe i que es col·lapsen.
Val. Ah. No cal obrir ara el congelador.
Que posis el cap al nen al congelador.
Però... No,
a vegades fa
no
falta.
No arribarem a això.
A vegades però... fa falta perquè fan un espasme.
Ah, i necessites com desinflamar, no?
Ràpidament.
Això? Ràpidament. Per tant, això seria un altre tema, però de moment tu no posis el nen al congelador,
Núria. Gràcies.
Xiu-xiuejar, és bo per recuperar la veu quan patim afonia o encara la força més? Xiu-xiuejar.
Si xiueges només amb els llavis, la llengua i l'aire, sí. Si xiueges amb la laringe...
Estàs forçant no. Igual. Doncs jo crec que avui hem fet una guia bastant pràctica del que heu de fer i el que no heu de fer quan esteu malament de la veu. Hem parlat de la veu en les seves diferents vessants. Ho hem fet amb la Cori Casanova, foniatra especialista de la veu, amb Carles Debó, la nostra veu a Nou de Catalunya Ràdio, i amb la Núria Casas. Gràcies tots tres, estimats.
Gràcies a
vosaltres. Veus molt interessants. Va, qui s'emporta el lot de mels alemany, Fran?
Doncs mira, l'Anna, que diu que són quatre germanes a casa i sovint ens diuen que les quatre tenim la mateixa veu.
Això passa molt, eh? Abans que dèiem que si genètica, si no, hi ha moltes veus. Quantes vegades no heu agafat el telèfon i quan ets adolescent et confonen si ets un noi amb la teva mare. Home. I després canvies la veu i dius, no era la mare, era el pare. Va, nosaltres tornem demà en directe, ho farem des de la Fira de Sant Josep, la Fira Agrícola de Mollerussa. Parlarem de pagesia. Què vol dir ser pagès avui en dia? En sabem prou coses de treballar de pagès? La Núria i jo no en tenim ni idea, per tant anirem a aprendre, és un programa que ens cal.
M'agrada molt el calendari de pagès.
Epa, sí.
És una cosa molt bonica que cada setembre la compro.
Doncs par atenció perquè si t'interessa demà, a més presentarem un podcast. Faig spoiler, Camí de Cabres, que s'estrenarà aquí a Catalunya Ràdio, que val moltíssim la pena. Està fet amb una cura, amb un tractament auditiu que és espectacular. Demà us el presentarem, tret de sortir d'aquí a La Solució. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una nosaltres busquem la solució.